Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriben bones notícies del Baix Ebre. Aquesta tarda els bombers esperen tenir controlat l'incendi de Paüls. Les pluges que han caigut en les últimes hores hi han ajudat i molt. Una altra cosa és extingir-lo i per això hauran de passar encara alguns dies més. En les últimes hores el que han fet els bombers és anar consolidant el perímetre i revisar fumaroles i punts calents amb l'ajuda de drons. Què tal? Bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Sembla que ja ha passat el pitjor i ara doncs és moment de treure conclusions i de prendre mesures de cara al futur, perquè en aquest cas s'ha estat molt a prop de que aquest incendi s'hagi convertit en un dels pitjors i més greus de la història recent a Catalunya. S'han cremat unes 3.300 hectàrees, però podien haver estat desenes de milers si les flames haguessin entrat al Parc Natural dels Ports. És el que diuen els bombers, que també reivindiquen el treball de la pagesia i sobretot que no s'abandoni el camp, així com una bona gestió dels boscos. I és aquí on entren en joc els propietaris forestals. Doncs bé, Boscat, que és una entitat que aplega a una trentena d'associacions de propietaris forestals de Catalunya, alerta de la situació crítica en què es troben els boscos. Entre d'altres qüestions, perquè hi ha massa densitat d'arbres i això és una acumulació de combustible que en cas d'incendi podria ser letal. Des d'aquesta entitat creuen que aquests espais tenen unes normes tan restrictives que sovint no deixen marge a fer aquesta gestió forestal. I el que ha pogut passar al Parc Natural dels Ports és un exemple evident d'aquesta situació. Ens ho explica l'Elia Quatrecases.
Els propietaris forestals alerten. La situació als boscos de Catalunya és crítica. Reclamen més inversió i gestió per evitar que els parcs naturals continuïn sent una bomba de rellotgeria quan arriba la temporada d'incendis. Des de Boscat, la federació que agrupa els propietaris forestals expliquen que cada any augmenta la densitat d'arbres i s'acumula biomassa, cosa que dificulta apagar els incendis. Però el problema és encara més greu dins els espais naturals protegits, on les restriccions limiten la gestió forestal. Escoltem el director gerent de Boscat, Jordi Terrades.
La gestió forestal és una activitat que moltes vegades està o prohibida en alguns llocs o tan regulada amb tantes condicions que fa que sigui absolutament inviable, no? Per això portem anys que en els espais naturals, en els parcs naturals, pràcticament no es fa gestió forestal. De fet, és dels llocs on preocupa més que hi hagi un incendi, perquè no només no s'hi fa gestió forestal, sinó que tampoc moltes vegades no s'hi han pogut ni obrir els camins necessaris perquè els bombers puguin treballar.
Els propietaris reclamen al govern una aposta valenta i més recursos per garantir la prevenció d'incendis i el futur del món rural.
Necessiten moltes més ajudes. Avui en dia el pressupost de prevenció d'incendis per boscos privats és de 4,5 milions d'euros i hem de tenir en compte que els bombers, amb les zones que han definit que són prioritàries a Catalunya, que s'han de gestionar per prevenir un gran incendi, necessitarien 400 milions d'euros d'inversió. Quants anys necessitaríem amb el pressupost actual per arribar a això, suposant que el bosc fos una cosa estàtica i que no creixés?
Des de l'Associació Dones de Bosc alerten que apagar una hectàrea cremada és molt més car que gestionar-la preventivament. Roser Pinyot, membre de l'associació, explica les dificultats econòmiques a les que s'enfronten.
Els propietaris forestals van demanar a l'administració 15 milions d'euros per fer gestió forestal. D'aquests 15 milions n'hi van arribar 4 milions. Llavors, és impossible gestionar els boscos amb el que valen per totes les propietats. Hi ha plans de gestió forestal, però no s'arriba a fer mai tot perquè la propietat no té suficients diners per gestionar tot això.
La supervivència dels boscos i la seguretat de tots depèn de l'acció decidida que prenguem avui.
I pel que fa al temps, hem començat aquest dijous amb núvols baixos a molts punts del territori i com a conseqüència d'això, doncs la temperatura ha quedat una mica més alta que ahir, tret d'alguns punts del litoral sud i nord on ha baixat. Per aquesta tarda, el que esperem és l'arribada de ruixats i xàfecs que poden ser localment intensos, acompanyats de tempesta i pedra. Això passarà sobretot al vessant sud del Pirineu, Prepirineu i al nord de la Depressió Central. Protecció Civil ja ha activat l'alerta del Pla Inuncat per aquesta previsió de pluges intenses, principalment a les comarques del Solsonès, Lluçanès i Berguedà. Doncs a l'espera de que arribin aquestes pluges, fem una ullada també a la situació del trànsit a aquesta hora. Com estan les coses, Mireia Camats? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a l'antitud d'aturades de Granollers a Mollet en sentit Tarragona per un accident que hi ha hagut. A més, hi ha retencions de Cerdanyola a la Barrera del Vallès en sentit Girona. A la C58 a l'autopista del Vallès i a l'antitud d'aturades de Montcada al Nus de la Trinitat en sentit Barcelona. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud. A la C55 es dona pas alternatiu a Súria per un vehicle avariat i això provoca retencions en tots dos sentits. A la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat per un accident i de Sant Gervas i Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha lentitud i aturades de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb l'arribada de l'estiu, molts treballadors no poden gaudir d'un període de descans. Segons dades de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, un de cada tres catalans no es pot permetre una setmana de descans a l'any o per una feina que no permet aturar-se ni un dia. Aquestes persones viuen l'estiu doncs, com una època més de lluita per arribar a final de mes. A més, la precarietat laboral fa que moltes persones enllacin feines temporals o a mitja jornada per intentar sobreviure, renunciant a l'oci i el temps personal. Aquesta falta de descans no és només una qüestió econòmica, sinó també de salut. El ritme constant i la pressió per mantenir l'activitat provoca estrès, ansietat i esgotament físic i mental. Entre els col·lectius més damnificats hi trobem els autònoms. En sectors com l'agricultura, la restauració o els serveis, l'estiu és una època d'alta activitat i aturar-se doncs, pot significar perdre ingressos essencials. A diferència dels assalariats, els autònoms no tenen vacances pagades ni garanties de continuïtat i sovint treballen sense cap marge per descansar. La Yolanda Canales ho ha parlat a Herrera Cope Catalunya i Andorra amb la Cristina Pérez, que és la delegada de la patronal d'autònoms ATA Catalunya.
I el que ens ha dit la Cristina és que el primer motiu per no fer vacances és l'econòmic. Ens ha posat un parell d'exemples. Seria el cas d'un autònom que no té treballadors però que si tanca durant aquests dies no factura. I si no factura, no pot pagar. També estan els nous emprenedors que han posat a marxa el seu negoci recentment amb totes les despeses que comporta i no es poden permetre el luxe de desconnectar. I el que també queda molt lluny i és molt difícil de complir, recorda la Cristina Pérez, és la desconnexió digital perquè el negoci s'ha de mantenir actiu pensant en els ingressos futurs.
Jo, per exemple, quan marxi, que jo sí que faré unes minivacances, però les faré, jo m'emporto tot el material, m'emporto el portàtil, m'emporto el telèfon, m'emporto el certificat digital, és a dir, a mi em truquen, tinc un e-mail o tinc el que sigui, jo haig de contestar. No em puc permetre no contestar. Bueno, és que jo no sé com m'anirà el negoci al setembre. Jo no sé com m'anirà el negoci a l'octubre. Llavors, jo haig de patir una mica i d'intentar doncs, bueno, mantenir clientela, mantenir una mica el que és el negoci actiu, per si de cas.
Un de cada tres autònoms diu que no pot fer vacances. És una xifra semblant a la d'altres anys, però hi ha alguns factors que aquest any hi poden incidir. És el cas, per exemple, del fet que a molts treballadors autònoms se'ls estan reclamant ara les prestacions que van rebre per la pandèmia. Estem parlant d'uns 3.000-4.000 euros, en molts casos, que desequilibren els pressupostos d'una família i pot provocar que aquests professionals es quedin sense vacances. Vacances que són necessàries per un tema de salut mental, però també de conciliació familiar.
Si podràs fer o no podràs fer vacances, si podràs o no tenir una mica de descans, de desconnexió, i ja no només de vacances, d'estar amb la família, perquè evidentment tothom tenim vida i durant el que és l'època laboral doncs tothom anem desbordats i no prestem atenció a qui hauríem de prestar. Llavors les vacances també és un període de conciliació i és un període d'estar amb la gent que vols. Home, no sapigués si ho podràs fer o no, pel cervell això no ha de ser bo.
La Cristina és advocada laboralista. La justícia és inhàbil durant l'agost, però dins del seu àmbit hi ha qüestions per les que s'ha d'estar operativa, com que es produeixi un acomiadament al juliol i això impliqui que s'hagi de fer una conciliació a l'agost. I després hi ha sectors on ara mateix ni es plantegen tancar, com l'hostaleria. En aquests casos es tracta de fer un canvi i fer vacances quan la majoria de gent està treballant.
Ara bé, com autònoms que som, si s'ho pot permetre, evidentment agafarà les vacances en un altre període de l'any, doncs que la cosa doncs, sigui més baixeta. Al desembre, un restaurant de Costa, doncs jo no sé ni si estarà obert. Llavors han de fer una mica el canvi. Quan la majoria de la població fa vacances, doncs hi ha autònoms que treballen i gràcies a ells doncs nosaltres podem passar un estiu doncs, millor.
El 12% dels treballadors per compte propi asseguren que fa més de 3 anys que no descansen durant l'estiu.
I, evidentment, no poder desconnectar ni uns dies de la feina doncs, té un impacte en la salut física, però també mental, perquè augmenta l'estrès crònic, l'ansietat i fins i tot el risc de depressió. D'aquestes conseqüències ha parlat la Yolanda Canales amb la Mireia Utzet, que és doctora en salut pública.
Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs està demostrat que tothom necessita fer vacances, tingui la feina que tingui, oi? Necessitem desconnectar física i mentalment almenys uns dies. Però per què és tan important descansar?
És molt important descansar perquè és una manera d'ajudar el cos, tant el físic com la ment, a descansar, ajudar a recuperar-se de tot el desgast que ha acumulat durant l'any o durant els mesos de treball seguit i que se li ha anat acumulant.
Però el cert també és que hi ha persones que, pels motius que sigui, ja perquè són autònoms, perquè tenen feines molt precàries o perquè estan treballant en sectors que és precisament ara a l'estiu, quan estan a ple rendiment, que no poden fer, no, aquestes vacances. I quines conseqüències té això per la salut?
Clar, al final la feina és un determinant social de la salut. Això vol dir que les condicions de treball o d'ocupació que tinguem poden ser tant font de malestar com i d'alienació i de patiment, tant físic com mental, però també pot ser font de benestar, no? Al final, la feina ens organitza, ens proporciona un horari, ens permet socialitzar, no?, en molts casos, i a més ens dona un salari a partir del qual hauríem de poder viure de la manera més digna possible, no? Uh-huh. Llavors, hi ha tota una sèrie d'ocupacions i de condicions d'ocupació que són, bueno, que són el que denominem des de l'acadèmia, però també ja des de tots els àmbits socials, són feines molt més precaritzades. Llavors, aquestes feines precaritzades impliquen unes condicions de treball d'ocupació que tenen un impacte dolent en la salut física i mental. I això està molt demostrat. Hi ha moltíssima literatura científica amb estudis longitudinals, és a dir, que fan seguiment de persones treballadores durant una sèrie d'anys, en què es veu aquest impacte nociu en la salut. Llavors, aquest impacte en la salut pot ser des de problemes musculoesquelètics fins a problemes de salut mental com depressió, el burnout, angoixa, etc. O també problemes físics com accidents cardiovasculars. Llavors, el fet de no poder fer aquesta parada, no, aquestes vacances a les quals tenim dret, no, per llei, implica doncs que aquest deteriorament físic i mental es va acumulant.
Uh-huh. Hi ha un temps mínim que seria el necessari perquè puguem desconnectar realment, que, no, per poder dir hem fet vacances, o això ja depèn de cadascú, que igual diu jo amb una setmana ja en tinc prou, o amb un cap de setmana una mica llarg, o altres necessiten una mica més. Però hi ha un temps adient, més o menys?
Bueno, al final, jo penso que això és més, depèn de cadascú, depèn més d'on es parteix, no? de quina és la feina de la qual estem fent aquesta desconnexió i quins són la resta i com són la resta d'àmbits socials o vitals de la persona. Clar, per llei hi ha aquesta regulació que necessitem 30 dies... Per tant, no, entenem que amb aquests 30 dies, no, ja hi ha aquesta capacitat de fer una bona parada. Ara bé, no crec que s'hagi fet un estudi per dir, doncs mira, a partir d'aquest dia la parada i la reducció de l'estrès i, per tant, la millora de la salut ja es fa efectiva. ¿Vale? El que sí que es pot veure és què passa amb treballadors i treballadores que tenen més o menys dies de vacances, no? I com es recuperen o no es recuperen a nivell físic i mental, no, d'aquesta feina. Als Estats Units pràcticament no tenen cap dia assegurat, i llavors allà sí que s'han fet estudis mirant gent que no fa cap dia de vacances comparat amb gent que sí que en fa alguns, no? Llavors es veuen aquestes diferències, doncs això, no? En les dones s'ha comprovat més que hi ha una disminució del risc de tenir una depressió, i en els homes que hi ha una disminució de tenir un accident cardiovascular o un infart o el que sigui, no? Uh-huh. Però al final també dependrà això, dependrà de quin és el nivell d'estrès al qual està sotmesa la persona, no? Perquè, clar, si s'ha demostrat també que si les persones estan sotmeses a un elevat estrès a la feina durant tot un any, probablement, encara que facin aquesta parada per vacances, s'emportaran una motxilla carregada d'estrès. Si són persones que el nivell d'estrès és més moderat, seran més capaces de fer les vacances de manera efectiva.
Mm-hmm. Clar, perquè està la quantitat, podem dir, els dies de vacances, però també la qualitat, vull dir, que veritablement desconnectem, no?
Sí, clar, i això es relaciona amb diverses coses, no? Una seria la desconnexió digital. És a dir, que realment, quan una persona fa vacances de la feina remunerada, hi hagi una desconnexió digital. Que no rebi mails, que no rebi notificacions de la feina, a no ser que hi hagi un acord per urgències o emergències. Això també està regulat per llei, però no és tan evident que passi, menys amb l'ús que fem dels telèfons intel·ligents o del mail o de les tablets, etc., que ens permeten aquesta connexió directa amb la feina encara que estiguem de vacances. Això hauríem de començar a agafar consciència, tots i totes, que hem de fer aquesta parada digital també de la feina. I l'altre és, per tenir una qualitat de les nostres vacances, és si efectivament tenim les condicions socials i econòmiques per efectivament gaudir de les vacances i poder parar. Hi ha moltes persones treballadores, no? A l'estat espanyol i a Catalunya és una tercera part de les persones que treballen no poden fer vacances, no poden marxar de casa seva, ni una setmana, perquè econòmicament no arriben, tot i estar treballant.
I doncs que parin també atenció a alguns consells que ens has donat, doncs les persones que ens estiguin escoltant i que hagin de fer vacances. Moltes gràcies a la Mireia Utzet, investigadora del Centre d'Investigació en Salut Laboral i també doctora en Salut Pública. Gràcies i molt bona tarda.
Fins la propera.
Adéu.
I ja que parlem de vacances, doncs una forma de desconnectar de la feina, per exemple, és disfrutar d'un bany a la platja o a la piscina. Però, evidentment, cal fer-ho amb precaució. És el que demana la consellera d'Interior, Núria Parlon, prudència i sentit comú, tenint en compte que des del 15 de juny han mort 8 persones ofegades a les platges catalanes, a les que s'han d'afegir 2 a piscines i una més a aigües interiors. Aquest matí s'ha presentat la campanya Bany Segur, Estiu Tranquil.
Una campanya que recorda que la seguretat no fa vacances i convida a no baixar la guàrdia reforçant la idea de que la prevenció ha d'estar present també en períodes d'oci com és l'estiu. Hi ha uns consells bàsics que s'han de tenir en compte per gaudir de l'aigua amb seguretat. Per exemple, que nens i persones grans no es banyin sols, que estiguin sempre acompanyats. Informar-se de l'estat del mar i, en aquest sentit, tenir en compte les banderes que onegin en aquell moment. Seguir les indicacions de les autoritats o no entrar a l'aigua si la persona no es troba bé o ha begut alcohol. Poden semblar uns consells molt bàsics i que tothom els pot conèixer, però no està de més recordar-ho, diu la consellera Parlon, tenint en compte les persones que han mort ofegades aquest estiu a les platges catalanes.
I això ens porta a haver de remarcar molt aquells consells que són necessaris per evitar, sobretot, doncs la situació d'inseguretat que es pot donar davant de un moment que és tranquil, que és festiu, que és per poder gaudir de les vacances, o si no tens vacances, doncs per poder anar a estar doncs una estona a la platja i gaudir del temps de descans i malauradament haver doncs de lamentar una vida, no?
Amb el lema Bany Segur, Estiu Tranquil, la campanya d'enguany de Protecció Civil busca sensibilitzar en positiu, fent partícip a la ciutadania dels consells per la seva autoprotecció, transmetent calma, protecció i benestar i vinculant seguretat amb gaudi del medi aquàtic. També vol donar a conèixer les banderes de seguretat de les platges o la necessitat de consultar el visor de platges que posa a disposició dels ciutadans Protecció Civil. I respecte a les piscines, es demana als adults responsables de menors que en tinguin especial cura i vigilància per evitar accidents i ofegaments. I en el cas de bany en rius, pantans o estanys, es demana fer-ho sobretot en zones habilitades.
I fem ara una pausa per la publicitat i de seguida parlarem de la manca de professionals sanitaris que hi ha a Catalunya, agreujada per un pic de jubilacions. Com repercuteix això en els pacients i quines són les possibles solucions?
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Busques diversió? Diversió. las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes qué me puede quitar el ruido del mosquito?
Entonces, María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como por miedo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya afronta una greu manca de metges, especialment agreujada pel pic de jubilacions que es preveu entre el 2023 i 2026. Aquest dèficit afecta sobretot especialitats com la medicina de família, geriatria o psiquiatria, i és més greu als hospitals comarcals, on costa més captar talent. Tot i l'augment de places de grau i de residència, la resposta ha estat insuficient. Això s'hi suma al canvi de prioritats laborals de les noves generacions que aposten per una millor conciliació i menys hores de feina. Davant d'aquesta situació, una de les solucions més efectives a curt termini seria agilitzar la convalidació de títols de metges formats fora de la Unió Europea. Actualment, molts professionals estrangers ja treballen o viuen a Catalunya, però es troben atrapats en processos lents i burocràtics. Caldria també reforçar els equips amb altres perfils professionals per reduir la càrrega burocràtica dels metges i millorar l'eficiència del sistema. I com es veu tot això des del Col·legi de Metges de Barcelona? Doncs el Ricard Álvarez ha parlat amb la seva secretària general, amb la Sònia Miravet.
La sanitat catalana s'enfronta a un desafiament important, la manca de metges, accentuada per un gran nombre de jubilacions i la dependència de professionals estrangers. La Sònia ens ha detallat l'abast d'aquest problema.
Doncs la falta de professionals, sobretot falta d'especialistes, no? És el que ens trobem en aquest moment. Es posa de manifest sobretot amb aquelles, ho hem comentat, amb aquelles especialitats potser més generalistes, no? Metge de família, geriatria...
Aquest any s'espera el pic de jubilacions, amb 1.200 metges només a Barcelona. Aquesta situació és el resultat d'una manca de planificació de fa temps, ja que formar un metge requereix molt de temps. Les conseqüències directes és que s'han de cobrir aquestes vacants amb metges formats a l'estranger.
No ha estat així i ara ens trobem amb una dificultat en què tenim doncs, aquesta jubilació i tenim llocs no, per ocupar i per això també doncs, hi ha aquest, aquesta migració, no, de metges formats en altres països, que evidentment són molt, molt benvinguts i que també doncs, hem d'adequar, no, l'atenció doncs, en aquest aspecte.
Les demores en les cites amb especialistes hospitalaris són una conseqüència directa d'aquesta manca de professionals, afectant la qualitat de l'atenció als pacients. Des del Col·legi de Metges de Barcelona es proposen mesures urgents per revertir la situació.
Alliberar hores de metge és molt important, són accions que es podrien fer immediatament i amb això sí que milloraria molt la qualitat i l'atenció, no? I que no hi hagués tanta demora en aquest sentit. Clar. Aquesta hauria de ser una. L'altra, que potser és més a mig termini, però també hi ha accions que es poden fer, és el tema del reconeixement d'aquests títols de professionals formats en països extracomunitaris però que tenen el títol de l'especialitat.
La sanitat catalana necessita solucions ràpides i efectives per garantir una atenció de qualitat a tots els ciutadans.
Doncs aquesta falta de metges, evidentment, repercuteix en l'atenció que reben els pacients d'entrada perquè augmenten les llistes d'espera. Però què passa amb l'arribada d'aquests facultatius extracomunitaris? Com és el tracte? Quin problema hi ha amb l'idioma? Doncs de tot plegat hem parlat amb la Carmen Flores, que és la presidenta de l'Associació del Defensor del Paciente.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos hablando de la falta de médicos, un problema que se produce o se registra a nivel nacional, pero que aquí en Cataluña es importante. Y se están contratando también muchos médicos de fuera de España, no solo del resto de países europeos, sino incluso ya de fuera extracomunitarios, ¿no? De fuera de la Unión Europea. ¿Cómo se traduce eso en la calidad y en la atención al paciente?
Vamos a ver, sabemos, yo creo que eso lo sabe el mundo entero, ¿no? Que los mejores profesionales, los mejores preparados son los médicos españoles, eso lo sabemos. La experiencia que nosotros tenemos en cuanto a denuncias y en cuanto a trato, desde luego no es mala, no es mala de los extracomunitarios. Sí que es verdad que es muy curioso que tengan que venir médicos extranjeros a cubrir plazas de médicos que los han echado. Es decir, los han echado literalmente. ¿Por qué? Porque cuando la pandemia, en todas las comunidades, en todas, sin excepción, Cataluña no es ninguna excepción, en Madrid solo fueron 6.000 médicos los que se despidieron después de la pandemia, y entonces, lógicamente, de esos barros vienen estos lodos. Otra cosa, bueno, pues que nosotros creemos que tanto la enfermería como los médicos están absolutamente maltratados a la hora del trabajo y a la hora de la remuneración. Es decir, tú no puedes dejar un médico que sea formado con dinero público, porque son nuestros médicos, porque hemos pagado para que se formen, y luego dejarlos ir al extranjero o a otras comunidades, de una comunidad a otra, porque les pagan mejor. Por tanto, retener a nuestros médicos yo creo que es absolutamente primordial. Volverlos a traer es absolutamente primordial. Y esto pasa también con la enfermería. Y desde luego, ya digo, lo más importante de todo es traer a nuestros médicos, y desde luego con el tratamiento económico y de calidad que necesitan. Por ejemplo, el otro día yo oí a un anestesista decir que trabajaba 18 horas. 18 horas. Un anestesista, me juego la vida. Un médico, 24 horas en urgencias, me juego la vida. Pero es que además él también se la juega, porque lo que le salga mal, a quien van a denunciar es al médico, cuando en realidad son las administraciones las responsables de lo que está pasando en la sanidad española.
Hablaba usted hace poquito de la atención primaria. Precisamente una de las quejas es que muchos de estos médicos que son de fuera van a parar a la atención primaria, pero tampoco tienen el título de especialista, de médico de familia. Tienen otras especialidades, pero ante la falta de médicos dicen, pues los ponemos aquí, que es donde más falta hacen.
Ya, pero hay una ley. Y la ley, si yo... La administración también no puede poner al que pasa por allí para ejercer de médico sin tener la preparación médico de psicólogo para ser médico especialista de urgencias, etcétera. Esto es una responsabilidad absoluta de la administración. Al médico no tiene la titulación que se requiere, pues obviamente le van a pagar, va a tener un trabajo y el paciente no se va a enterar de nada, porque además hay algo que debiera ser absolutamente puesto en marcha como antes había, ¿no? Y es que cada médico tiene que llevar su número y su nombre completo, para que yo sepa con quién estoy hablando, quién me está tratando. Y efectivamente, si tengo que denunciar, saber si es médico o no, y iré al colegio de médicos y sabré si desde luego esta persona tiene la titulación requerida para el trabajo que está haciendo.
Sí, sí. Y evidentemente, ante esta situación que tenemos de falta de médicos aquí en Cataluña, porque se van y porque se jubilan muchísimos también, lo que conlleva también es que se incrementen las listas de espera.
Bueno, ya las listas de espera son de juzgado de guardia. La lista de espera ahora mismo están poniendo en grave riesgo la vida y la integridad física de los pacientes que están esperando. Yo siempre digo, porque es real y nadie se ha atrevido a decirme que es absolutamente falso, el 100% de las personas que están esperando una prueba, una intervención quirúrgica, una cita con el especialista, el 100% llega con agravamiento. Por ejemplo, ahora mismo hay citas para neurólogo, que es algo importantísimo. Hay citas hasta de 11 meses. ¿Cómo llega ese paciente? Es imposible ya que cuando le dé la cara al médico y el médico haga las pruebas, es imposible que a lo mejor pueda hacer algo, porque es un cáncer. Este tipo de cosas, vuelvo a repetir, son de juzgado de guardia. Y yo, que he pasado con mi hijo por una lista de espera también muy alta, bueno, desgraciadamente ya se murió, pero lo que hay que hacer es irse al juzgado. Cuando te dan para 11 meses para algo que puede ser grave, tienes que denunciarlo, no te puedes quedar impasible. ¿Qué es lo que pasa? Que luego se van al médico y el médico no tiene culpa de nada, pero el que da la cara y al que luego le denuncian o hay incluso estas agresiones que estamos viendo, pues son responsabilidad de las administraciones. No saben hacer su trabajo, solo saben estar sentados en el sillón, que se vayan y dejen a otras personas que sepan gestionar mejor y que desde luego el dinero público pues sea para la sanidad pública, que es lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos en la sanidad pública, pero es que, perdón por la expresión, entre unos y otros la están rematando. Y esto es lo que yo creo que la ciudadanía no deberíamos consentir.
Pues nos quedamos con esta reflexión de Carmen Flores, que es presidenta de la Asociación Defensor del Paciente. Muchísimas gracias, Carmen.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
I segur que recordareu l'esfondrament d'un edifici al carrer Canigó de Badalona el febrer de l'any passat i que va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquest greu sinistre es va obrir un debat i una revisió sobre l'estat de molts altres immobles similars al voltant del carrer Canigó. Doncs bé, avui l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha acusat el govern de mala fe després de proposar que l'Ajuntament de Badalona avali uns crèdits de l'Institut Català de Finances perquè els veïns puguin reforçar les estructures dels seus edificis. Sara Sánchez.
Unes reparacions que s'han de fer sí o sí en aquests edificis i que requereixen de celeritat després de que aquest dilluns es desallotgés el número 115 del carrer Ausias Marx per un alt risc de col·lapse. Encara que el consistori ha ofert allotjament provisional als veïns que ho han sol·licitat, assegura que aquesta ajuda no pot ser il·limitada i que s'ha d'arreglar el problema. Els veïns, però, es queixen de no tenir capacitat econòmica per poder fer-ho. Les costes de rehabilitació oscil·len entre els 20 i 25.000 euros. Per molts, una xifra inassumible. Per aquest motiu, els veïns reclamen ajuda a les administracions públiques. Una ajuda de la que la Generalitat no vol fer-se càrrec ni tampoc l'Ajuntament de Badalona, que segons el seu alcalde considera que és inviable d'acord la llei.
Perquè si les administracions poden avalar, perquè no ho avala la pròpia Generalitat de Catalunya? perquè no avala la pròpia Generalitat de Catalunya, perquè no els dona el préstec i ells mateixos doncs fan d'avalador. Per què? Perquè la Generalitat de Catalunya vol tindre la garantia per cobrar, perquè és la seva obligació. I diu, escolta, jo Generalitat de Catalunya vull tindre la garantia, no sigui que els propietaris deixin de pagar i em quedi sense cobrar. I per tant, que avali a l'Ajuntament de Badalona i així si deixen de pagar, que li passin la factura a l'Ajuntament de Badalona.
Albiol també ha volgut apuntar a que són els mateixos propietaris els que tenen l'obligació de mantenir els edificis en condicions. Amb això deixa clar la seva postura en quant a la polèmica que arrossega Illa Canigó des del 2024.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Tarda, 3 minuts i mig i arribem a les 3 en punt de la tarda. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Esportscope, a partir de les 3 i 5. I amb quines notícies avui? A veure.
Doncs mira, hi ha cosetes, eh? Per exemple, el Barça, molts noms propis. Per aquí començarem, serà la portada d'avui. Hansi Flick, el tècnic del conjunt blaugrana, que aterra avui a Barcelona, es posa a treballar demà. I avui una imatge que nosaltres no hem vist, però que entenem que de portes cap endins s'haurà vist. Ter Stegen i Joan García haurien coincidit a la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona. El primer ha tornat avui, el segon, que és nou vingut a Can Barça aquesta temporada, ho va fer ahir. Recordem que el Barça arrenca oficialment la pretemporada el diumenge. Estarem als Estats Units, concretament a Nova York. Per què? Perquè el Real Madrid ha quedat eliminat a les semifinals del Mundialet de Clubs pel PSG, que ha passat per sobre com una piconadora del conjunt blanc, 4-0. Estarem amb els enviats especials de la cadena COPE, amb Miguel Ángel Díaz, en aquest cas. Parlarem del Girona. Hi ha lesió greu, a més d'un jugador que hauria de ser venut o hauria d'haver estat venut. És Miguel Gutiérrez. Ha passat pel quiròfan amb problemes al turmell dret. El Girona, que continua treballant, tercer dia, i de moment no ha fitxat a ningú. I un dels grans arguments que també portarem a l'antena de COPE Catalunya i Andorra, presentacions a l'Espanyol per partida triple. Dues cares noves, Dimitrovic, el porter, Quique García, el davanter, i un que ja ha estat, però que continua cedit pel Villarreal, com és Carlos Romero. I estem preparant una comunicació amb l'Inter d'Escaldes, andorrà, que ve de debutar a la Lliga de Campions a la prèvia ahir a Camp de l'Esteagua de Bucarest, i que estan per tornar després de perdre 3-1 al primer partit. Ja cosetes, ja et deia.
Molt bé, gràcies, Albert. Bon programa.
Gràcies, que vagi
Esports
molt bé.
COPE de seguida a partir de les 3 i 5, i ara et seguim explicant, com sempre, tot el que interessa a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que vagi bé, molt bona tarda.